Catalunya Ràdio, amb Jaume Clotet, Estefania Molina, Quim Arrufat i Ferran Espada. Anem a canviar de tema perquè ara sentireu un fragment d'un documental que ja es pot veure a 3CAT. De fet, es va emetre ahir al canal 33. Es diu Shahid, créixer o morir a Palestina. I retrata en aquest cas el dia a dia dels nens i nenes palestins a Cisjordània. Precisament avui podem saludar els seus dos directors documentalistes. Un és l'Andreu Merino, company del Matí de Catalunya Ràdio. Què tal, Andreu? Bon dia.
Bon dia.
I l'altre el podem saludar des de Jerusalem, Joan Giral. Què tal? Bon dia. Com estàs?
Bon dia. Com esteu? Molt bé, molt bé.
D'entrada, aquest documental el veu rodar en un mes i mig després dels atacs de Hamas.
Sí, està rodat a finals de novembre, fa un any i escaig, per tant, un mes i mig dels atacs de Hamas, com deies, i el que ens vam trobar va ser que, òbviament, era impossible entrar a Gaza, però més enllà de que Cisjordània sigui una alternativa, també creiem que tenia molt sentit anar-hi, perquè al final és en els territoris ocupats on es pot entendre molt bé com funciona l'ocupació militar. I quan vam anar-hi, el que ens vam trobar era una ocupació militar, òbviament, assentada des de fa molts anys, però molt accentuada, és a dir, hi havia molts més controls militars a les carreteres, les classes a les escoles palestines s'havien suspès i, òbviament, també hi havia molts més atacs de l'exèrcit israelià, especialment en camps de refugiats, que els camps de refugiats de Cisjordània no ens els hem d'imaginar com un lloc provisional amb tendes, sinó hi ha com barris o gairebé ciutats amb edificis construïts de fa molts anys i, per tant, també hi havia molts més morts que els que acostuma a provocar normalment l'ocupació.
Mm. Una de les gràcies d'aquest documental, per mi, és aquesta mirada del Joan que sempre té d'intentar fer com d'un ull humà, no?, que va observant escenes quotidianes protagonitzades, en aquest cas, per infants. Veiem moments molt d'esbarjo, per entendre'ns, no?, de familiars, però també és veritat que també veiem alliberaments de presos, de funerals. Per tant, és una mirada, Joan, molt quotidiana de la realitat, entenc, que us vau trobar a Cisjordània.
Sí, exacte. O sigui, el que ens vam plantejar en tot moment era trencar una miqueta amb la narrativa que qualsevol conflicte li porta inherent, no? Aquest sensacionalisme de la destrucció explícita que, en certa manera, ens insensibilitza la mirada. Doncs el que vam dir és fem un documental totalment diferent, apel·lant a petits detalls, a quotidianitats que fins i tot de vegades poden semblar banals. Tenim escenes, per exemple, amb dos infants del camp de refugiats d'Aida de Betlem, el Watan i el Jaber, que estan jugant a caligües al carrer, que podries pensar, ostres, quina necessitat tens d'explicar una realitat tan petita, no? Mm-hmm. Però és que mentre estan parlant d'això, mentre estan jugant a caligües, estan parlant d'un altre company que ha perdut la vida dies abans al camp de refugiats. Vull dir que qualsevol petita quotidianitat insignificant està travessada pel conflicte i per la violència, no? I explicar això, i a més des de la mirada d'un infant, o de tres en aquest cas, ens semblava interessant i bonic.
Aquesta resistència a la vida, no?, d'alguna manera.
Sí, perquè al final el que t'adones és el que deia el Joan, que els nens no deixen de ser nens, però òbviament la seva realitat està molt marcada pel context que els hi ha tocat viure, i el context que els hi ha tocat viure és que el nen que no té un familiar o un pare detingut, té un familiar o un pare mort, o veu com els colons israelians, com hem vist de fet aquests dies ara, des de l'alto al foc a Gaza, com a Cisjordània, els colons estan assetjant molts pobles palestins. Per tant, no deixen de ser nens, però amb una realitat molt, molt concreta que marca el seu present i també marca molt el futur i les persones que seran d'aquí uns anys.
Tu, Joan, has estat a Cisjordània ara o no?
Sí, jo aquests dies ja porto més aquí, m'hi quedaré encara un parell o tres de setmanes i he estat tant a Jerusalem i també he mogut per Israel, però també estic a Cisjordània i tinc bastants amics allà que aquests dies hem estat en contacte.
I amb què t'has trobat?
Doncs mira, t'haig de dir que, a veure, la situació ha canviat respecte a fa un any quan vam venir amb l'Andreu, que com ell ha dit, ja era bastant pitjor que abans del 7 d'octubre. Jo et diria que el que m'he trobat sobretot és un sentiment agradós, i sobretot arran de la proposta del Tolfoc, que veurem fins on arriba. Però precisament estava amb el George, un company cristià de Cisjordània, de Bet Sahur, i ens va agafar l'alto el foc junts, i jo fins i tot li vaig preguntar, ostres, hi haurà algun tipus de celebració, algun tipus de, no sé, de... I em va dir, a celebrar el què, no?, que Gaza està destrossat i que, de fet, l'economia de Cisjordània està a punt de fer fallida, ell mateix està facturant la meitat, fins i tot com a perruquer, que diries, un perruquer, amb què l'ha d'afectar la guerra? Doncs menys casaments, menys cerimònies, està gairebé... que no pot facturar, no? I llavors és com, ostres... te n'adones que la situació ha anat molt pitjor i els veus cansats, els veus com exhaust. I durant aquest any mateix a Cisjordània han crescut els assentaments, hi ha hagut el doble de morts que el 2023. La UNRWA mateix d'aquí dos dies deixarà de treballar a la zona i, per tant, les perspectives de futur no són gaire millors.
Aquest és el tema, després d'una guerra com aquesta, no, Estefania, que és com reconstruir tot això i qui paga tot això?
Sí, evidentment. És que jo, vaja, avui dia hem d'assumir que aquí hi ha una sèrie de persones que les seves cases estan destruïdes i no només és una llar, és una infraestructura vital. S'ha de mort familiars, s'ha de mort tot. És a dir, reconstruir qualsevol territori bombardejat és terrible. I jo, fixa't que al principi era molt reticent, òbviament, a que guanyés Donald Trump, com tantes altres persones, però jo crec que amb el tema de l'agenda internacional s'ha ficat les piles. De moment aquest alto el foc que es pot produir, la treva a Gaza i després, per exemple, en el cas d'Ucraïna, jo crec que està jugant un paper internacional molt important. La gent creia que, per exemple, Trump es ficaria del cantó Putin i no ha estat així. De cop està disposat a pactar amb les potències àrabs pel tema del petroli que per tenir acords, cosa que li faria molt de mal al règim de Putin. Per tant, i d'aquesta manera intenta collar. És a dir, jo crec que el món està agafant un rumb una mica inesperat pel que vèiem, però sobretot tenir molta solidaritat amb la gent que veu les seves vides arrasades. És que, insisteixo, no només és no són quatre parets. No són quatre parets, són vines, una infraestructura, sí, sí, existencial. És tot el que un fa. Si una persona no té la forma de guanyar-se el seu pa, si una persona ho ha perdut tot.
És un dolor físic i també moral, segurament, no, Ferran?
Sí. Mm-hmm. Pues mira, justament aquest documental va molt bé per explicar que justament ahir vam celebrar la jornada anual del col·lectiu Ciutadella, que és l'Associació de Periodistes Parlamentaris de Catalunya, i que versava aquest any sobre periodisme de pau en temps de guerra, amb un magnífic col·loqui que van protagonitzar les companyes Txell Feixas, la Mònica Bernabé i el professor Xavier Giró, i que es va parlar molt d'això, no?, de com expliquem els conflictes i sobretot com els expliquem sobre el terreny i en la quotidianitat del patiment de les víctimes, no? Jo crec que aquest documental és una mica el que busca. M'ha vingut al cap, no sé per què, quan era estudiant i a mi em va enganxar la primera guerra de l'Iraq a la facultat i vam fer amb l'Àlex Masllorenç una cosa que es deia el diari de la pau, que l'escrivíem i després el repartíem a la sortida del metro. I recordo l'últim número que ens vam plantejar, titulem S'acaba la guerra, i vam titular Continua la guerra, no? I l'encapçalament de la portada deia el conflicte bèl·lic s'ha acabat, la guerra continua fins que arribi la pau, la pau no arribarà fins que hi hagi justícia. I crec que es pot aplicar perfectament al cas palestí.
Sí, clar, respecte al que deia Ferran, jo crec que és precisament el que buscàvem amb aquest documental. Per començar, quan ens van començar a arribar notícies aquí del que estava passant a Palestina, ara fa un any i escaig, vèiem que hi havia molts nens morts, però eren xifres. És a dir, no sabíem qui eren aquests nens, no sabíem quina era la seva realitat, i el que hem intentat és això, posar-los nom i intentar aproximar-nos-hi. I després, respecte al que deia l'Estefania, clar, ens hem de separar el que està passant a Gaza i el que està passant a Cisjordània. A nivell de política internacional, Trump, una de les primeres coses que ha fet ha sigut aixecar les sancions als colons israelians que estan protagonitzant aquests atacs. Això en el documental es veu com és viure en un poble palestí rodejat de colònies israelianes. I això també influeix a l'hora de quan parles amb aquests nens i amb les seves famílies el fet de que es veuen sols. És a dir, hi ha una desesperació molt accentuada de veure que no es poden agafar a res i que estan exposats a la sort del que els hi pugui passar.
Mm-hmm. Quim?
Vull dir, dues observacions de les moltes que faria, no? I d'entrada un agraïment i felicitacions pel documental i per abordar el tema, perquè és molt complex, perquè el documental ja traspua que no ho puguin anar a Gaza, però és que, a més, a Cisjordània tampoc podeu anar tot arreu, no? I tampoc podeu gaudir ni de la seguretat ni dels permisos per poder abordar el tema, diguéssim, amb tota la llibertat que caldria en qualsevol conflicte ser garantida per l'Estat ocupant, no? I en aquest cas no hi és, i el que es pot fer també són històries limitades, no? I explicar porcions limitades d'aquella realitat. Però una qüestió que a mi em preocupa perquè no sé si en som prou prou, la vivim prou de, amb consciència de com és de greu. Què es pensa la gent que passarà amb la generació que ha crescut a Gaza en aquest bombardeig? No? O sigui, si es pensen que faran màsters a Harvard, o es limitaran a ser perruquers. No? Vull dir, és una generació perduda que aspirarà a morir martiritzada.
Una de més, portem 80 anys.
En portem moltes, però aquesta ha estat com molt intensa, també. No?
Bueno, Xabra i Xatila ja va generar una generació.
L'estat islàmic neix principalment dels bombardejos massius sobre ciutats sitiades de l'exèrcit d'Estats Units a Iraq, no? On s'aniquila físicament tota vida en ciutats senceres, i d'aquí neixen els homes que van quedar allà reclosos, molts d'ells funcionaris de Saddam Hussein, de l'exèrcit, de la policia, etc, que es queden allà més tirats amb la caiguda del règim darrere, etc, i són massacrats. Els que viuen per matar. Viuen amb el desig, perquè no tenen res més, no coneixen res més, perquè han vist massa sang. Han vist massa sang a la vida. I a Gaza passarà això. I això és d'una cruesa. I a Palestina, exacte, o sigui, cada generació, o sigui, que més compteu les intifades, són més o menys, es reprodueixen a cada generació que creix, sense futur. Perquè, a més, a l'ocupació de Cisjordània i de Gaza, on podeu culpar tot el que vulgueu als grups i grupúsculs de palestins del que facin, del que deixin de fer, de les seves habilitats, que són nefastes a l'hora de construir escenaris de futur, no? D'acord. Però l'ocupació ha derivat en un règim estable, d'apartheid, d'anorreament humà, que depassa tot conflicte ètic que puguem tenir des de la Segona Guerra Mundial fins aquí, a Occident. Depassa tot conflicte ètic. O sigui, ha sobrepassat tots els mínims ètics. I ja no som capaços ni tan sols de mirar-ho a la cara, de mirar aquell conflicte a la cara i rescatar-ne qualsevol ètica universal. Ja som incapaços. L'hem deixat per obsolet, per absurd, per sense solució, que és també com el viuen ells. Si us hi fixeu un moment en el documental, gairebé tots els subtítols que van apareixent en les converses, tant siguin més lleugeres de carrer o més abrandades en l'enterrament o a l'alliberament dels presos que s'hi veu, etc., no para de sortir la paraula Déu màrtir. Màrtir és Shahid, no? És el nom del documental. El que Déu vulgui, o poder morir amb Déu, etc. Perquè al marge del component cultural, al marge de la pàtina d'islamització política que pot haver hagut els darrers 30 anys sobre Orient Mitjà, etc., a més, és que de què has de parlar en un conflicte que no té solució? De què has de parlar en un conflicte on cada dia és pitjor i on no tens feina a fer? O sigui, tu neixes, creixes, et reprodueixes per res a Palestina, per res, per no fer res. O sigui, perquè no tindràs futur, ni tindrà futur ningú, i tot acabarà encara pitjor, i vindran tristeses, i vindran morts, i vindran... Vull dir, però no tens sortida, no podràs estudiar, no podràs fer res, no podràs obrir el teu negoci, no podràs desenvolupar la teva vida humana, que és un dels principis fonamentals de la Declaració de Drets Universals, que tinguis dret a desenvolupar-te com a persona humana. I això no es pot fer a Palestina. I, per tant, és absurd néixer a Palestina. És absurd viure a Palestina. I, per tant, l'únic que queda és una mica encomanar-te a Déu. A Déu, i si hagués més fantasies, doncs a més éssers.
Bueno, però hem de partir de la base que això no ha de ser com una condemna. Heu dit que no, és un conflicte que no té solució. L'Andreu deia molt encertadament que els camps de refugiats són ciutats perquè porten 80 anys de conflicte en aquella regió. Aviat farà 100 anys, ens hi trobarem nosaltres, fent el centenari de l'any 48. I, per tant, jo em nego a acceptar que això és així i es reprodueixen les generacions. Jo, de l'alto el foc aquest, soc molt escèptic, però jo estic convençut que hi ha acords que no coneixem per les dues bandes, i, de fet, quan es va anunciar l'alto el foc, més enllà del tema dels hostatges, l'intercanvi de presoners i de l'alto el foc en si, es va dir, o es va insinuar en alguna declaració, que això obria les portes a un futur o a uns acords. Jo no sé, crec que serà molt complicat arribar-hi, però el que es tracta és d'intentar que aquests nens, que avui tenen 8, 10 anys o 12, no acabin sent, d'aquí 10 anys, nous militants, i que això es continuï reproduint. Jo no sé quin és l'acord, com heu dit, és un conflicte molt complicat, però jo no puc acceptar que això és una cosa irresoluble.
Haig d'acabar, Joan, 20 segons.
No, reprenent una miqueta el que deia el Quim, és evident que la guerra i la destrucció més absoluta porta a la radicalització, i, de fet, tornant al documental, la història del Nadim, que és el protagonista, una miqueta va d'això. El veiem en un context on té un tiet a l'hospital, on entra l'exèrcit cada dos per tres a carregar-se al camp de refugiats on viu, i a partir d'aquí, òbviament, no podem dilucidar el seu futur perquè l'expliquem en present, la seva història, però sí que al seu voltant anem veient històries de personatges secundaris que han estat empresonats, que han estat alliberats, que potser han mort o que potser simplement porten una vida doncs tranquil·la, però vull dir que una mica es dibuixen totes aquestes hipotètiques vides futures d'en Nadim, no? I jo crec que aquesta és la gràcia del documental.
Que podeu veure a la plataforma 3CAT, Chahid, créixer o morir a Palestina. Joan Giral i Andreu Marino, gràcies per acompanyar-nos.
Moltíssimes gràcies. Gràcies.
Torna a dalt ara a treballar, Andreu, eh? Vull dir que...
Ara anem i poso.
Vinga.
Carmet, és veritat, uns temes molt interessants avui s'han tocat, han fet una tertúlia en punts més àlgics, en punts més plans, eh? Hi ha hagut aquestes petites puntes de discussió, però a mi el tema que m'ha interessat i que crec que això hauríem de portar-ho al dia a dia i que els tertulians haurien de mullar més és quins grups de música us agraden. Sí, jo ara tinc clar l'Estefania, si la vols fer feliç, convida-la a un concert dels Amics de les Arts.
Ara.
Els Manel, també. Antonio Font, també, però per davant de tot, els Amics de les Arts. Vull dir que, i aquesta cosa, ja, saps? Jo ara
bon dia,
bon dia.
Doncs jo m'he sentit vell.
Com, veus?
Com l'Estefania m'ha dit que no sap què és sarri-sarri. A mi se m'han mal les cames, sento això i se m'han mal les cames.
Sí. És com te pots dir.
Home... Si tenim en compte que la proposta musical per al cap de setmana d'aquest programa ha sigut Kiko Pi de la Serra, Celtas Cortos i Fermín, Boomers...
No, és que Ferran té...
Perdó, és que això per Ràdio Boomer, això ho diu el Sergi Pàmies. A mi em sembla bé. Per Ràdio Boomer.
Hòstia, que m'he sentit vell, l'home.
Sí, home, sí. No és cap pecat, no passa res.
M'he imaginat ara, a dia d'avui, un concert aquí amb el Sari, i dic, hòstia, l'endemà tots ingressats.
Sí, demà hi haurà una punta.
L'endemà i durant un mes amb rumbalga. Sí.
Demà hi haurà una
punta. Gel a l'esquena, genolls... Sí.
Per això, Estefania, tu segueix amb els Amics de les Arts, que això...
Sí, hi vaig, crec, no sé si és el juny o el juliol, i vaig amb un amic meu a un concert. M'agrada molt. Veus.
Els 20 anys dels Amics.
Sí. I a més, aquí, quan van venir a Madrid, van venir a un teatre així petitet i es van emocionar molt perquè hi havia molta gent que no era catalana, molts sí, però altres no, i cantaven les cançons i jo recordo que es van emocionar molt, es van quedar molt sorpresos.
Ja. Bé, tampoc seria l'última fornada, Amics de les Arts.
també hem recomanat al·lèrgiques del pol·len avui, eh? Vull dir que, bueno, hem compensat.
Una mica millor, sí.
Bueno.
Heu vist hi ha uns vídeos d'al·lèrgiques del pol·len que són sensacionals. Jo trobo que és un grup d'aquests que a la llarga acabarà petant. Mm. Com, ara ja foto propaganda aquí, el remei de la Cala Fresca.
D'Arbúcies.
Estefania, no t'ho perdis, els del remei de Cala Fresca que ho estan petant.
Sí.
I aquests sí que són primera fornada, vull dir que me'ls trobo aquí al carrer i penso, quina enveja que em foteu que no els veig. Això sí, moixant del fins
no,
aquí baix.
No sé si és de l'estil de l'Estefania, al revés.
Doncs
no sé. Jo el veig més d'en Quim, d'en Quim Arrufat,
És sí. Sí, sí, és veritat.
No els coneixes, els del remei de Cala Fresca?
No.
Ah, doncs ja te'ls posaré.
No li heu vist la cara del Quim que ha posat.
Sí. Per cert, Quim, ben retornat.
Calleu.
No s'entén què diu, però...
Perquè parla d'Arbúcies.
Ah, val. Jo que soc insensible.
Ah, Sabadell, però si és que parla d'Arbúcies, tu no l'entens.
No, que volia... Ben tornat, Quim. Ara trobàvem a faltar tants de dies.
I... Gràcies.
Guital. No, a més, t'has pogut desplegar, que al final de la tertúlia t'has desplegat bé. Vull
dir sí, una mica m'he posat, sí. M'he posat una mica agressivament i tot.
A la peixateria hem anat baixant el volum,
Ja, home, clar, normal.
Ha entrat una... Sí. Què és aquest beneit que crida?
Autorreguleu-vos.
Sí, no, el volum. Sí, quan en Quim s'esvera...
No, però a mi m'agrada, eh? Vull dir, quan parleu d'aquest tema, que és complicadíssim, i que ens costa molt d'anar seguint, i quan apareixen experts i vosaltres que en sabeu tant, doncs m'agrada escoltar i en Quim. També, Quim, has d'escoltar-te els encontronassos que tenen en Pau Llong amb en Paco Maruenda sobre aquest tema.
Ja ho faig.
És de por.
Sí, jo me'ls poso quan vaig a caminar i així s'acabo corrent, de nervis. Em foto nerviós i acabo corrent.
És la manera, si no, no hi ha manera de córrer, no?
Jo el que faria, Ostrell, però sí. hem de... Jo crec que has de girar tot el programa.
Sí?
I les tertúlies aquestes, el divendres, passar-les el dilluns, que comencem amb energia a la setmana,
sí.
I el divendres fotre algú d'esport. Perquè acabar el divendres amb tertúlies com la d'avui, dius... collons, ho fem el saps, allò que dius, bueno, divendres...
I esports tant a fot, de... diguéssim, no? Clar.
I esports, és una cosa que, saps, que passa més, de dir, escolta, em flic avui, no sé què, ah, el bueno, Girona... Bueno. No, no. Va, ja, tira, que som divendres, saps? En canvi, collons, comencem a parlar uns temps...
M'ho apunto, sí, apunto l'agenda.
I dius, què, Pérez de Rosas? I ja veuràs si passes
ah,
a la
no, setmana sí, sí,
bé.
Joel!
Joel! Joel! Joel! Joel! Joel!
Soriguera i Feixedes, que tingueu un bon cap de setmana.
Adéu!
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 Adéu! Adéu! Adéu, Jaume Clotet, Estefania Molina, Ferran Espada i Quim Arrufat. Gràcies per acompanyar-nos.
Bon cap de setmana.
Fem una pausa de seguida al dilema d'avui amb Oriol Ferrer, Judit Mascó i Xavi Canalias.
L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
Avui l'Enigmàrius feia glorifiqui l'acte sexual i la resposta era veneri. Venerar és glorificar i l'adjectiu veneri, venèria, és relatiu a l'acte sexual, tal com ens indica l'ús habitual quan parlem de malalties venèries. 824 dels 1.260 participants l'han encertada. Per tant, avui dona 12 punts per a la Lliga. Guanya el pack de la lletera de Camp Llong, Joan d'Urban Oliver, de Santa Coloma de Gramenet. I avui també ens heu dit exalci, exiti o exalti.
El Matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Apassionats de la història i els viatges, és el moment de descobrir Egipte com mai abans, el viatge que estaves esperant. Explora les piràmides, navega pel Nil i gaudeix de luxosos resorts. Història i sofisticació t'esperen en una destinació fascinant. Reserva i gaudeix la teva pròxima aventura en Viatges al Cort Inglés en col·laboració amb l'Autoritat de Turisme d'Egipte. Experiment d'Egipte en Viatges al Cort Inglés.
Tens ganes de picar alguna cosa? És normal. Aquest anunci s'emet just a l'hora en què t'entra la gana. És una d'aquelles falques de ràdio creades perquè piquis i mantinguis el teu metabolisme actiu. Però no amb qualsevol cosa, sinó amb uns palets fets al forn amb ingredients naturals. És l'hora de picar sense pecar. És gustós. És bo. Es nats.
Saps què valen les teves joies? A Circa sí, ho sabem.
Si vols vendre diamants de més d'un quirat, alta joieria o rellotges de col·lecció, només Circa t'ofereix el millor preu, amb rapidesa i discreció.
Reuneix-te amb un expert de Circa i et farà una oferta de compra gratuïta i un pagament immediat.
Visita circabarcelona.com o truca al 93 215 76 78 per programar una cita avui.
Una maravilla no és solo un lugar. Una maravilla és poder viajar. Si voy a soñar, sueño con viajar. Escuchar las olas, perderme y volar. Si no encuentro el camino, me van a buscar. Cuando viajo sin prisa del tiempo, se para.
Maravilla't al Japó, Nova York, Egipte, l'Índia, amb fins a 500 euros de regal al Corte Inglés i amb fins a un 10% de descompte. Consulta en les condicions. Reserva el teu gran viatge de tour mundial amb Viatges al Corte Inglés.
¿Cómo te las maravillaría yo? ¿Cómo te las maravillarías tú?
Ja us dic una cosa, ahir vaig començar a pensar a dedicar-m'hi i al principi la cosa era com petita. Però hi he donat unes quantes voltes i potser m'hi llenço de cap. Que les coses comencen així, que sembla que no, però al final esdevenen quelcom molt, molt important.
Amb 20.000 euros al mes durant 30 anys, fins i tot els teus somnis més petits es poden fer grans. Eurodreams, sigues qui vols ser. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
I si renovar casa teva deixés de ser només un propòsit? Comença l'any amb els preus trencadors de Bauhaus per transformar els teus i si en ara sí. Perquè quan els preus pugen, nosaltres els abaixem. Amb descomptes de fins al 40% en calefacció, banys, cuines, decoració i jardí. Només fins al 29 de gener. Bauhaus, sempre el millor preu garantit.
Anticipa't a l'estiu amb Costa Cruceros i Viatges al Cort Inglés. Ara, les begudes són gratis. Fins al 28 de febrer, les begudes són gratis amb les tarifes Super Tot Inclòs i Tot Inclòs. A més, transport gratuït al port amb tren i autobús des d'una multitud de ciutats. I durant la setmana del creuer, fes la reserva amb fins a un 10% de descompte. Nens gratis i assistent de Viatges al Cort Inglés a bord. Costa. Live your wonder.
Aquest cap de setmana trobaràs el millor menú esportiu al Tot Gira.
Atenció! Dissabte començarem a les 4 de la tarda amb l'Atlètic de Madrid-Vilareal.
Després, viurem el Sevilla-Espanyol en el primer partit d'un calendari complicat pels pericos.
Diumenge començarem després de la TDG de la final de la Supercopa. A partir de 2:15, Rayo-Girona.
I després arribarem a la TDT del Barça-València amb seguiment de la jornada de l'ACB i els espais habituals del programa.
Tot Gira.
Dissabte, a partir de les 4 de la tarda, i diumenge, des de 3 quarts de 2 del migdia, amb David Clopés.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
5 minuts seran 2:15. Xavi Canalies, bon dia.
Bon dia de nou, Ricard.
Judit Mascó,
bon dia.
Escolta, estàs guapíssima avui, eh?
I no tant, sí.
Aquest vestit, aquest estil.
Doncs,
hola,
què tal? Tenim gent que ens mira.
Ha tingut una setmana relaxadeta, la Mascó.
Sí. Bueno, tu també, déu-n'hi-do, Ricard.
Sí. Has viatjat molt i has fet coses?
No tan lluny, però he fet coses, moltes coses.
Però també has descansat molt bé.
El poc que he descansat molt bé. Això sí. Però
Això és important.
No, rodatge d'aquells potents, que comences a les 6 del matí, estàs ja maquillat, pentinat, esmorzat,
sí.
Quan
surt
el sol.
Això la gent no sap el que és, eh?
A més, tot molt d'estiu, tot de tirantet i banyador. Ara? Creieu-me.
Per això tens aquesta pell, filla meva, aquesta setmana.
La vida de la model és molt dura. Sí.
Doctor Oriol Ferrés, què tal?
Molt bé. Doctor
en filosofia, que ens acompanya cada setmana, ens planteja un dilema i avui vols parlar d'Elon Musk.
Sí, avui vull parlar d'Elon Musk, perquè el magnat tecnològic... Bueno, ja sabeu que va comprar la xarxa social Twitter, que després es va passar a dir X, i a partir d'ara nosaltres ja direm X en el programa. I bé, com sabem, mitjançant aquesta cosa dels algoritmes, alguns dels quals tenen caixa negra, tampoc sabem exactament com funcionen, però el cas és que el resultat és que en aquesta xarxa social, a X, tot plegat ha anat derivant de manera bastant escandalosa, cap a posicions molt ultradretanes.
De fet, això, la història d'Elon Musk amb X és molt curiosa, perquè ell va ser des del principi un enamorat de Twitter, sempre aplaudia la llibertat de Twitter, i hi ha un moment en què es comença a girar tot amb la pandèmia, perquè hi ha una ordre de les autoritats californianes que no li deixaven als treballadors de Tesla anar a treballar per la Covid. I allà ell comença, a través de Twitter, a fer bandera de la llibertat, a demanar que la gent desobeeixi, que vagi a treballar, i allà és quan comença a ser molt seguit a Twitter. De fet, és el més seguit a Twitter, crec. És la persona més seguida a Twitter. Deia que la democràcia està en perill, el Trump el comença a retuitejar, i en el moment en què Twitter comença a marcar... Crea un sistema de verificació de la informació, el fact-checking, i comença a assenyalar tuits de Donald Trump quan era president. I deien que aquests tuits tenien informació enganyosa. I allà, quan Trump diu, home, soc president dels Estats Units, a mi Twitter no em dirà el que és veritat i el que no. I aquí Elon Musk fa un gir fins al punt que acaba fent una proposta de comprar Twitter per no perdre la llibertat.
Imagina't.
Twitter accepta. I aquí
com
comença...
una cosa molt personal.
I aquí comença la festa.
Com una cosa seva, molt personal.
Elon Musk té 214 milions de seguidors.
Sí, és el més seguit. És el
214
seguit.
Milions de seguidors.
I és curiós el gir que fa amb la xarxa X, que l'estima molt, després l'odia i després l'acaba comprant per poder comprar la llibertat de tots els... totes les persones del món.
Per apropiar-se d'aquesta llibertat i posar la seva versió, perquè la sintonia política que té no només amb Trump, que ha estat assessor i que, a més, li donarà aquesta espècie de superministeri, no?, aquesta mena de presència que tindrà també a l'administració Trump, sinó que, a més, com sabem, es va reunir amb Alternativa per Alemanya. Aquí estem parlant de l'extrema dreta europea, un partit d'Alemanya que...
Aquí tres setmanes veurem què passa amb les eleccions.
I que podria estar condicionant eleccions, com sembla que ja va condicionar el X a les eleccions nord-americanes.
Però Tesla no s'anuncia a cap televisió. Tot a través de Twitter. Tot a través, de fet, de tuits d'Elon Musk.
Clar, aquí està la inversió econòmica empresarial.
No li cal publicitat a Tesla. Perquè
sí,
ja
sí,
té
sí.
X.
Ho entenc.
Clar.
Ho entenc.
Imagina la influència que té X.
O sigui, ha fet la millor inversió.
La millor inversió en anys.
I està donant un alt rendiment... econòmic.
És perquè és la manera de fer publicitat.
Però, no estem parlant d'això.
I al mateix temps, la influència política pot tenir si condiciona governs...
Ha comprat poder,
també. Per tal de tenir també avantatges o menys càrrega fiscal per les seves pròpies empreses. Per tant, guanya la batalla en el mercat i guanya la batalla en l'espai públic i també a les administracions i en els governs.
I enviarà un coet a Mart i passarà la història.
Però el propi president dels Estats Units, i també recentment quan no ho era, utilitzava Twitter, o X, ara es diu X, per donar a conèixer els seus decrets, les seves decisions, és a dir, no fa servir ja els mitjans convencionals, que seria fer una roda de premsa, no?, on tots els mitjans lliurement, entre cometes, o no, poden publicar el que ell diu, sinó que utilitza aquesta plataforma per expressar-se al món. O sigui, perillosíssim.
Per influenciar
el món. Jo, en aquest cas, seria radicalíssim.
El dilema quin és?
Deixeu-m'ho
dir. Ara, clar.
Sí, sí, és que estem a punt d'entrar.
Fes-me dilema, perquè jo ho tinc més clar.
Però quina ha estat la gota que ha fet passar el got, Judit? O sigui, la salutació nazi.
Clar.
És a dir...
La doble salutació nazi.
Nosaltres interpretem que és la salutació.
No, això és un programa filosòfic de primera magnitud.
La salutació nazi dialem és una salutació.
Clar, l'actitud.
Sí, sí. De cop i volta, aquest a l'estadi Capital One Arena, en el míting de la presa de posició de Trump.
I estira el braç amb ganes.
Es posa la mà al cor...
Sí.
I després fa aquesta salutació que s'han dit falsament romana. Els romans no saludaven així. Això ja us ho explicaré després. Però, en tot cas, és la salutació feixista. I la salutació, el braç alçat, tinc entès que això, els generals romans, les tropes i els senadors, ho feien per dir... Calleu.
Movent la mà.
És aquest moviment
que no,
coneixem
no quieta
també.
La mà, sinó movent.
És un moviment de calleu que estic a punt de parlar. Sí. Per tant, no saludaven així. Però, clar, el Gabriele D'Annunzio va fer aquesta invenció en el segle XX. Evidentment, ja estem en l'esfera feixista, i després el Benito Mussolini, el feixisme, ho va convertir, i després ho va imitar el Hitler, com la salutació pròpiament feixista. I aquesta és la que sembla que ha fet Elon Musk. Tot i així, això és una qüestió disputada,
Ell diu que no. Pots fer favor de dir-me quina és la pregunta? Ah,
gràcies. Quin és el dilema? Sí. Molt bé, Judit.
Això ha fet... Perdoneu.
Gràcies,
Judit. Molt bé, Judit.
Quin és el dilema?
M'encanta.
Des de que fa publicitat entre setmana...
El dilema quin és?
Això ha estat la gota que ha fet vessar el
got. Quin és el dilema, professor?
I molta gent ha sortit de X i molta gent està sortint. Perdoneu.
El dilema. Per favor, que l'oient està que no parli.
Deixeu-me que ho digui. Sé o no sé a X. Aquesta és la qüestió.
93201-7474.
Sé o no sé a X. Hem aquesta xarxa, sí
no,
o no?
No.
Ah, la pregunteta podria ser aquesta.
També podria ser aquesta. A mi feia gràcia pel sé o no sé. Però sí, hem d'abandonar Twitter o ens hi hem de quedar?
Sí.
No, home, no.
Sí.
Per què hem d'abandonar Twitter?
Sí, s'ha de ser radical.
Tu hi ets a X?
No, jo ja vaig marxar.
Ah, vas marxar fa temps.
Però vaig marxar abans de veure això del saludo nazi, perquè això ja... Bueno, és que això ja m'hagués fet una vergonya. Però vaig marxar fa poc, Vaig aguantar temps pensant en que si senti, podia veure què es diu...
Exacte.
Opinar en un moment donat...
No.
Però no, que no, que no, que no. O sigui, sabeu què penso jo? Ara posaré els meus arguments sobre la taula, si voleu. Però jo el que penso és que... Tots aquests homes, o sigui, estem parlant del Elon Musk, el Donald Trump, tots aquests de les xarxes socials, el de Facebook, el de YouTube, tots aquests, tots són empresaris i l'únic que volen és rendiment econòmic. El de més, per molt que tu i jo ens enfadem, se'ls hi enfum. Què vull dir amb això?
De fet, els hi va ben clus.
Que el que hauríem de fer radicalment és... mig planeta deixar aquesta plataforma. Dic mig planeta perquè se suposa que el pastís està, no, dividit en dos per ideologies. Si moltíssims mils i milions de persones abandonen aquesta xarxa...
N'hi haurà una altra,
és l'únic que li tocarà una miqueta al cor. Lo de més, se'ls hi enfuma, aquest tipus d'empresaris, que l'únic que volen és diners, diners i poder.
Però, Judit, ara hi ha el Blue Sky, per exemple, que tothom s'està passant de X a Blue Sky. Blue Sky, si fa la mateixa jugada qualsevol empresari, tornarem a ser. Jo crec que aquestes xarxes, jo, per exemple, a Twitter hi soc, doncs, per estar informat, tens notificacions, una miqueta per saber què passa al món.
Si tu estàs a totes, cada aplicació nova te la baixes.
Bambe, la Tinder...
Mira, romandre la xarxa social aquesta és validar-la, és legitimar-la...
La possibilitat de posar-me aquesta pija...
No s'hi val.
Hi ha una xarxa, aquesta pija de famosos, que lliga.
Raya. Jo la vaig tenir també,
Raya. Jo vaig dir, és que jo no m'interessa aquesta xarxa.
Però és per lligar.
És per lligar.
Però t'han de convidar un famós.
Ui, bueno, és una cosa...
Però què té a veure això amb el que estic dient?
No, perquè estava parlant d'aplicacions...
Ah, perquè vols dir que estan totes?
Potser voldríem saber si s'ha de
fer. I si volia entrar-hi. Jo vaig pensar, bé, jo no...
A mi em va bé tenir una mica així, perquè així pot opinar de tot.
Però igual té gràcia per veure qui hi ha,
Però jo vaig veure tothom qui hi havia allà, perquè em va costar molt mig any perquè m'acceptessin allà. Allà han de convidar tres persones conegudes.
Perquè potser no ets prou famós.
Que no.
Però dit això...
Però anem al gra.
Tu no vols sortir d'ells.
Jo no vull sortir d'ells, però bàsicament crec que és una manera també de combatre tot això. Jo me recordo aquesta setmana el Pedro Sánchez de Davos, que estava proposant que no hi haguessin, per exemple...
Que no havies parlat de Pedro Sánchez de Davos?
No, perquè deia que volia proposar eliminar els perfils falsos d'X.
Sí.
Perquè tot fos una miqueta més transparent, cosa que, evidentment, no s'aconseguirà, perquè mireu, forma part també de la pròpia xarxa. Un moment, i acabo.
No t'escolta, Judit, escolta el canal. Un moment. 93017474, s'ha de sortir o no d'X?
però senzillament només per combatre des de dins també a l'enemic, per entendre'ns. Hi ha una manera molt sana que és intentar rebatre tot el que està passant a la xarxa. Encara que et cremi molt, si t'apartes d'alguna manera, jo sempre ho veig com una espècie de rendició. Penso que ser-hi i participar-hi des de la teva posició també pot ser bo per no alimentar aquest monstre. Si el deixem parlar d'aquesta manera i ens alliberem d'aquestes coses, a mi em fa la sensació que li acabem donant tot el poder que necessiti i vol.
No, jo torno a dir el mateix.
Clar.
Yeah.
Jo torno a dir el mateix, eh? No és així, no és rendir-se, quedar-se, perquè l'únic que volen és calés no. I necessiten gent per alimentar el monstre.
Però, Judit, ja els hi va bé que marxis, perquè després encara tindran més poder i faran
mira
més el
si
que els agrada.
Mira si necessiten que la gent els segueixi, que mireu què m'ha passat. No sé si ho sabeu, que aquesta setmana...
Anècdota mascó.
Exclusiva.
Anècdota mascó.
No, no. O sigui, jo,
atenció,
sense saber-ho, he començat a rebre, ara fa un parell de dies, molts missatges de gent que em coneix, a través de la xarxa, gent que no em coneix també avisant-me, les meves filles també em van dir, mama, què fas seguint el vicepresident del Donald Trump
alerta.
A Instagram? Jo dic, jo no el segueixo, jo per què he de seguir aquest home? O sigui,
Judit, què vas fer a Hollywood?
Un moment, a Instagram, aquest vicepresident, que és el Vance, el J.D. Vance, que té en aquest moment fa dos dies uns 16 milions de persones, o no sé quantes, una animalada, que a Instagram és B-P, jo estic seguint-lo, i jo no l'he seguit.
Judit, segur...
No, fa molta por.
Jo quan tu estaves al còctel...
M'han fet seguir automàticament. Mm.
Quan tu estaves al còctel aquest dels Oscars l'any passat, no et van... No va dir follow me, i tu vas dir ok.
Follow nothing, perquè jo preferies reflexionar-me sobre aquest tsunami que ens està venint a sobre.
Un moment.
A mi m'han agafat, m'han robat...
Tu seguies a la Kamala Harris?
No, és això. Jo segueixo seguint a la Kamala Harris. És un altre perfil.
No, perquè el compte de vicepresident ha canviat.
No,
clar.
No és així.
Ah, bueno.
El compte de la Kamala Harris segueixo seguint-la.
Això què vols dir?
Podria ser una hipòtesi.
Hosti, però és que sense la meva voluntat hi ha algú que m'ha agafat el meu nom i el meu vot i m'ha fet seguir aquest home.
Això et passa...
Tots, però seguir algú no vol dir que estiguis d'acord, també. Vull dir, escolta, pots seguir qui vulguis.
No, però poca conya, això fa molta por. O sigui, bueno. Això és a l'inici d'una nova era. Això és
dues trucades i vull sentir també el professor. Alexis d'Horta, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Què dius?
Res, que molta paranoia, no?
Sí.
En quin sentit? Què vols dir?
Totalment d'acord.
És seguir una xarxa, tampoc passa res.
Ara.
I com més a prop, millor.
Veus? O sigui, vas una miqueta al meu favor, doncs, el que estic dient jo, de quedar-te a la xarxa, no?
Clar, quedar-te i veure com és des de dins. Si no, opinem sense saber què està passant.
Tu ets molt actiu, Alexis, a la xarxa?
No, que no, mai.
Ets més contemplador?
No, som més actiu del WhatsApp.
Això sí.
Sí. També és una xarxa social, eh?
Sí, però... perquè aquí estem parlant de totes les xarxes. Sí,
me'l bloquegen.
Per què?
La tarda de Catalunya Ràdio m'ha bloquejat.
Ah, sí?
Carai.
Sí.
Ah, doncs, ara ho revisarem, ara els hi direm.
No som Elon Musk.
Ara els hi diem, ara els hi diem. Alexis, gràcies.
A vosaltres.
Que vagi bé.
Bueno, és que estem dient, perdó, estem parlant de Tesla, Meta, Apple, Google, Amazon. Tots aquests s'han rendit als peus del president dels Estats Units.
Però si tu segueixes el vicepresident, Judit,
que jo no el segueixo.
Enric,
he d'acabar dient que, evidentment, vaig entrar per deixar-lo de seguir.
És que tornaràs a seguir.
Tornaràs a seguir, els coneixem. Enric de Castelldefels, bon dia.
Hola.
Què dius, Enric?
Bon
hola.
Bon dia.
Jo opino totalment el contrari d'aquest altre senyor.
Molt bé.
Soc radical, fora. De fet, més borrat de X, més borrat de totes les xarxes.
Clar.
No vull contribuir a la degradació que estan fent del planeta i a totes les bestieses que estan arribant a fer. A més, si algú es vol informar a través de X, ho té complicat, perquè l'únic que s'informarà és de com insultar amb els altres.
X no és la realitat, exacte.
És no, hi ha una part de realitat d'X, perquè és veritat que tu pots estar...
Una part sí, però no és tota la realitat.
Però per això és la manera que entens d'utilitzar. És a dir, que jo, per exemple, no hi entro, no hi participo, però a mi em va molt bé per seguir mitjans de comunicació, perfils que m'interessen...
Allà trobes els mateixos dient les mateixes
coses. A favor de la Judit. A favor de la Judit, jo penso que hi ha un argument molt poderós. I això s'ha de dir perquè ella també ho ha dit. És a dir, estem parlant de la connivència política de la gran oligarquia. Es va veure amb aquella imatge on tenies els propietaris de Meta, de X, d'Amazon i companyia donant suport a les posicions més ultres del Partit Republicà Americà, ara mateix amb Trump. I aquesta gent, a més, va sortir en una entrevista, us informo, el pare d'Elon Musk, Elon Musk, dient que la família, els avis materns de Musk, eren filonazis i, a més, eren partidaris fervorosos de l'apartheid. Per tant, estem parlant directament... Ja, a vegades es parla d'extrema dreta, d'ultres... Potser podríem estar parlant directament de neofeixisme. I no només perquè hi hagi un futurisme tecnològic on sembla que la tecnologia ens ho ha de solucionar tot, no? Que això sembla ser la ideologia que hi ha darrere d'aquestes coses del Musk, sinó perquè, a més, políticament, estan sortint unes declaracions que són directament racistes, homòfobes... i, bueno,
i que acabaran amb el nostre planeta Terra, que són negacionistes, estem vivint en aquest planeta.
Per tant, amb aquesta cosa oligàrquica que hi ha entre aquest gran poder econòmic i aquestes opcions polítiques. Per tant, potser sí que és el moment de retirar-se, de marxar i d'abandonar-los. Però a favor del Xavi, també. Què tal plantejar la batalla dintre d'aquests espais?
És que si no, tothom tindrà les seves eines i no hi haurà diàleg.
És això.
Perquè estem en bombolles, cadascú tindrà la seva bombolla.
No, però, Judit, si és que al cap i a la fi, jo crec que si ens posem a pensar tots, o comencéssim a investigar el nostre dia a dia, el que utilitzem, de qui és propietari tot el lloc que utilitzem nosaltres, segurament...
Sí. Negoci.
No, però és que el negoci segurament el trobaries per un altre costat, n'estic convençut.
No és igual, però aquest ho sé segur.
Com si compres a Amazon, per exemple. Cada vegada compres a Amazon...
Molt, però les quasi poquetes, mai.
Hi
ha una cosa que... Excepcionalment. Això ja ho deixo, però bueno, a mi aquesta cosa... Això de democratitzar l'opinió. O sigui, tota la gent que considera interessant la seva opinió...
No ens importa gaire.
A mi, el que jo penso de no sé què, és que a qui li importa.
Sí.
Però això passa.
La gent que es creu que és molt important dir això...
Per això, que no cal ser-hi.
Doncs ha d'anar al psicòleg, no ha d'anar a Twitter.
Però jo, Judit, jo t'ho repetir.
Jo estic d'acord amb tu.
Però Twitter...
Llavors m'ho aplico a la meva opinió.
No cal dir el que penses. No m'interessa el que penses.
Jo participo de manera passiva a X. És a dir, a mi és un...
Tu sempre de manera passiva.
Bueno.
Està posant molt interessant.
No es pot acabar millor.
La passo ara a la meva mare quan demà l'explicació.
De fet, en el cas del Canalies és més aviat al revés. Xavi Canalies, Judit Mascó, Oriol Ferrés. Adéu!
Hola, encara sóc a la feina. Escolta, ves-hi tu al Corte Inglés i fes la compra al súper. Ara tenen la segona unitat a meitat de preu amb milers de productes. Com en el cafè Marcilla de 40 càpsules compatibles amb Nespresso, el que t'agrada. O com en tots els brous i cremes de Neto. I els pots combinar com vulguis. Aprofita-ho, que un 50% és molt de descompte.
Supercor, hipercor i supermercat al Corte Inglés. Què necessites avui?
A la botiga web i app.
Vine a la jornada de portes obertes de la Salle Campus Barcelona el dissabte 25 de gener. Descobreix tots els graus i coneix els nostres alumnes.
Inscriu-t'hi a salleurl.edu. La Salle Universitat Ramon Llull. Be real, be you.
A Catalunya Ràdio tornem a celebrar el Dia Mundial de la Ràdio al teu costat.
El dijous 13 de febrer venim amb tu.
Tornarem a fer els nostres programes on ens proposeu els oients.
Farem la ràdio al menjador de casa teva.
Allà on vulguis, amb tots nosaltres.
I fins i tot podem canviar de país.
El Dia Mundial de la Ràdio ens multipliquem per arribar on ens proposis.
Fes-nos la teva proposta a catradio.cat.
Arribarem fins on ens digueu.
Catalunya Ràdio.
El dijous 13 de febrer...
Venim amb tu. A casa.
Amb el patrocini de Caprabo. Preus bons sempre.
Ja us dic una cosa, ahir vaig començar a pensar a dedicar-m'hi i al principi la cosa era com petita. Però hi he donat unes quantes voltes i potser m'hi llenço de cap. Que les coses comencen així, que sembla que no, però al final esdevenen quelcom molt, molt important.
Amb 20.000 euros al mes durant 30 anys, fins i tot els teus somnis més petits es poden fer grans. Eurodreams, sigues qui vols ser. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
Arriba la setmana de l'esport a les rebaixes del Corte Inglés. Del 23 al 29 de gener tens fins a un 50% de descompte en una gran selecció de les teves marques d'esport preferides. Ja t'has decidit a posar-te en forma? Doncs prepara't pel proper entrenament a la setmana de l'esport a les rebaixes del Corte Inglés. Fins al 29 de gener a la botiga, la web i l'app.
Per abrigar-te, per fer esport, per anar d'excursió, per anar a l'escola, sabeu què és?
A veure...
És la dessuadora del Mic. I és ben xula. Per davant i per darrere. A la venda en exclusiva a la botiga 3CAT.
Catalunya Ràdio. Ocasió Plus.
En la venda del teu cotxe, com en tot, pot ser un loser o un pluser. Un loser no valora el seu temps. Un loser es deixa embaucar amb ofertes de compra que no es respecten. Vols ser un pluser? Vine directe a Ocasión Plus per rebre sempre la millor taxació, pagament a l'acte i sempre amb una transparència total.
Ocasión Plus. Ja som més de 200.000 plusers. T'hi afegeixes?
A Assistència Sanitària som més de 5.000 metges a Barcelona compromesos amb la teva salut.
Som persones tenint cura de persones.
Nosaltres apostem per fer medicina real en un món digital. Assistència Sanitària.
La dels metges.
Vender mi cotxe. Et comprem el cotxe. Vender mi cotxe. Et comprem el cotxe. Vender mi cotxe. Et comprem el cotxe. Vender mi cotxe. Compromís de pagament en 24 hores i si tens una oferta, vine i te la millorem. 100% garantit.
Vendermicotxe.es. Som al carrer Rocafort 78, prop de l'estació de Sants, Sabadell i Cornellà.
Els matins del cap de setmana, el suplement...
És diumenge, 19 de gener del 2025, i això que sona és un suplement de Catalunya Ràdio en què són protagonistes tres xifres i tres noms propis. El primer, Benjamin Netanyahu.
El cabinet va m'enfilar.
Que endarrereix l'entrada en vigor de l'alto el foc a Gaza i la incertesa és màxima. Diu que no l'aplicarà fins que Hamas no publiqui la llista d'hostatges per alliberar.
Havia de començar a 8:15 del matí, hora catalana. És un quart de nou... de... són tres quarts de... sí, no, són 8:45 del matí i encara estem així.
El suplement, ràdio amb esperit de cap de setmana, amb Roger Escapa. L'Eurolliga de bàsquet es viu al Tot Gira.
Sembla una Eurolliga més forta que els anys anteriors.
El Barça de Peñarroya té una missió, tornar a la Final Four.
Hi haurà més equips aspirant a ocupar les places de play-off.
Viu l'emoció del millor bàsquet europeu en directe al canal exclusiu digital de Catalunya Ràdio amb Ernest Macià, Carme Lloberes i l'equip del Tot Gira.
Molt i molt ben defensat.
Avui, a partir de 8:15, es vel Barça. El matí de Catalunya Ràdio.
A taula del cor del matí de Catalunya Ràdio. Què aplaudeixes, ja? Isenda de Pineda. No, és que tens fred.
M'estic fregant les mans, que és un gest que tinc... és un gest que tinc normalment per dir buah, per escalfar motors.
Pensava que ens aplaudíem, ja. Lorena Vázquez, com estàs?
Bon dia.
Juliana Canet, bon dia.
Bon dia. És una mica d'anciana, no?, aquest moment de fregar-se mans. Ho feies ja, de més joveneta?
No, l'he reproduït amb l'edat. Tens tota la raó del món. Sí, senyora. Molt ben vist. Sí, sí. Quan et fas gran comences a adquirir uns tics i unes manies que dius, què està passant ara aquí?
Oients que no ens estan veient, ara mateix anem tots de negre, que semblem les tacanyones del 1-2-3. És increïble.
Però amb estil, perdona, tacanyones, però amb
estil. Perdona, jo vaig en xandall, o sigui, amb estil. Bueno, el que podem...
Perdona, però el xandall està molt de moda, i a més ara hi ha molta gent que el porta de manera glamurosa.
Però és bo, toca, que és bo, que és bo.
És el gènere que porta escalí a sobre, això no és barat.
Es torna a posar amb sabata de tacó, la història. Sí, hi ha moltíssima gent. Bueno, allò que feien les nostres mares als anys 80, quan ens venien a buscar l'escola. Martirio torna.
Sí, sí. Jo només això ho havia vist en Rocío Jurado. Perdoneu-me, la meva mare amb xandall i pantalons, no.
Doncs mira, doncs ja t'hi pots posar, Lorena. Es veu que torna, però amb força, tot això.
Aviam, ara que parlàvem de fer-se gran, hem vist les fotos de la celebració d'aniversari de Joan Carles de Borbó, evidentment, la revista Hola, qui si no.
Sí.
I amb la Laurence Debray, la periodista aquesta francesa, que és qui explica una mica cosetes.
El que estem sorpresos...
Dic, la periodista aquesta francesa, que és la que li ha fet un llibre,
sí,
dos llibres.
Sí, escriptora, dos llibres. Un que ha sortit de la llum i un altre que està esperant. Ai. Està esperant, no sabem exactament a què. Jo, sincerament, penso que està esperant que el rei Joan Carles es mori per publicar-lo.
Sí? Per tenir més vendes?
No, perquè crec que hi ha coses que potser no poden sortir abans que aquest senyor desapareixi.
Per dir-les més grosses,
però
doncs.
Però això és una opinió meva, clar, no tinc
són
idea.
Són coses que estan a l'equip de Joan Carles I, que no es pensi la gent, que és una biografia que relata fets que li van a la contra. No. Juga molt a favor aquesta senyora
aquesta
de Joan Carles
I. Aquesta senyora juga molt a favor. Recordeu que va ser la que va escriure també l'entrevista de la Infantalena, on deia que era una senyora superintel·ligent i molt, molt maca i molt atractiva.
Sí. Però, i tot i així s'han d'esperar que es mori, si és una persona que ja comprarà tot el relat Borbó.
Hi ha dues biografies més que han de sortir del rei Joan Carles, una del Carlos Herrera, també, que havia de sortir també ja, i encara no...
Però cal tanta biografia,
Es veu que sí, Juliana.
Que tampoc no conto que sigui especialment hostil, diguem-ne.
No, la del Carlos Herrera tampoc. A mi hi ha dos temes que m'interessen. Un és el del cop d'estat del 82, No sabem exactament si ho explicarà o no, els termes de quin va ser el seu paper exactament allà. I després m'interessa molt la seva explicació sobre els seus contes fosquets, no? I el per què no va tributar el seu país. Mm. Aquests són els dos temes que més m'interessen. Crec que cap dels dos veurem en aquestes biografies sí, almenys no, una crec. Explicació. Però dir que ens ha sobtat bastant els periodistes que ens dediquem a la premsa del cor des de fa uns anyets, com pot ser que aquesta senyora, la Laurence Devrait, aquesta sí. francesa, que no sé com es pronuncia, s'hagi fet tan amiga del rei Joan Carles, tenint en compte que el coneix des de fa 4 dies.
Yeah.
Que molts periodistes espanyols, que fa molts anys que fan molt bona feina seguint els temes relacionats amb la Casa del Rei, no han tingut mai opció d'acostar-se tant al rei Joan Carles. I aquesta senyora, cada vegada que vol, va a Abu Dhabi i li fa una entrevista.
D'ella es diu que abans de conèixer el rei Joan Carles ja hi tenia una obsessió
sí.
i que inclús, en lloc de tenir els Backstreet Boys en els pòsters de la seva habitació de quan era una adolescent, en tenia el rei Joan Carles. Vull dir que és una senyora que de ben
heavy,
jove...
Una cosa
sí,
ben rara, eh?
S'ha obsessionat amb aquest
sí, però
senyor.
Aquesta entrevista de Lola, que també signa les fotografies, evidentment les ha cobrades i molt bé, eh? Una cosa que també m'ha sobtat és que per què s'han esperat 2 setmanes a que surti aquesta portada i no va sortir la setmana passada.
Això, perquè...
Pues mira, hi ha 2 opcions. O bé aquesta senyora, a part de ser una escriptora molt reconeguda, és una mandrosa i escriu molt lentament, que això també podria ser.
Bueno, escavades per escriure mentides les has d'elaborar molt bé,
home,
saps què vull dir?
Com una novel·la de ficció.
Clar,
no?
Això vol temps. Sí. La veritat surt sola, ratxi.
Clar, o, això, o és molt lenta escrivint i mandrosa, o la revista Hola no ha volgut jugar tant a favor de l'equip dels emèrits i va deixar que la setmana passada la infanta Leonor amb els seus pares fossin la portada monàrquica que sempre la revista Hola, diguéssim, acompanya, no? I juga una miqueta a favor. Però a veure, la revista Hola té clar que el seu equip és el dels emèrits, eh? No pas el dels nous reis, ni la propera.
Però hi surt tothom, no? Vull dir, però pràcticament tothom.
Sí, de fet estan tots els nets, les seves filles, evidentment, ni el rei Felip, ni la reina Letícia, ni les nenes, que per cert diuen que el van felicitar una videotrucada perquè són tots supermoderns.
Bueno, una videotrucada està molt bé, home, si t'agafa lluny, mira, la meva sogra viu a Montblanc i a vegades ens en fem.
Ja no sé ni si compta com a modern, això. Sembla que és molt normalet.
Ara és més modern trucar normal.
Sí, exacte.
Trucar per trucada, diguéssim, de només 10. Però amb aquests telèfons de rosca.
Sí.
Ja és vintage.
Ja portes amb una maleteta. Saps què m'impressiona a mi? El Pablo Urdangarín, que és aquest noi fantàstic que juga a waterpolo, amb vol, sí. I que és dels nostres, perquè és català, això és una cosa que ens agradava molt. Aquí fa 30 anys dir que la Cristina era la nostra infanta. Som i que es va agradar.
Serà dels teus que viu a Pedralbes amb una casa de més d'un milió sí, d'euros, saps?
Aquí està el tema. No se'n perd cap de festa, eh? Ja sigui d'una banda o de l'altra, sap quedar molt bé, també. És un nano molt llest, eh?
És molt educat. Jo sempre que me'l trobo, sempre em saluda.
És dels de sempre saludava,
sí,
també.
Sí, molt simpàtic, molt agradable.
Sí, doncs...
Estem molt monarquis, canviem de tema,
sí,
per
favor. Ana Obregón, va.
Oh. Mía, corazón, te deseo lo mejor del mundo. Si en algún momento te has sentido ofendida porque yo dijera, de repente, date prisa, o tuviera prisa por un tema mío personal, lo siento en el alma. Te deseo que triunfes como cantante. Eres muy guapa, eres muy joven, tienes la vida por delante. No has dicho mi nombre por si te referías a mí, pero te pido por Dios que me dejes vivir en paz, que me dejes vivir tranquila. Y a Roberto le deseo muchísima suerte en su programa. A ver si le ve a alguien.
Aviam, expliquem-ho, això,
elegant,
va.
Mira
la Maria, última hora. Pablo, la fiblada, sí. Ras!
A veure, claríssimament, l'Ana Obregón darrerament està guanyant-se moltes polèmiques. Roberto Herrera, un presentador de la televisió canària, va destapar en un podcast que ell havia maltractat sí. en aquesta cantant d'OT fa un parell d'anys, a unes campanades. Ana Obregón ho nega, ho desmenteix. La Nia, aquesta cantant, no ha volgut parlar, no ha volgut fer declaracions. Ana Obregón assegura que Roberto Herrera fa servir aquesta història per guanyar adeptes i audiència pel seu nou programa de la televisió canària a la televisió espanyola. Les declaracions que hem sentit són d'Ana Obregón explicant la seva versió dels fets, dient que ella no ha tractat malament a ningú. Jo t'he de dir que vaig coincidir amb ella. De fet, jo estava davant quan va fer aquestes declaracions. Evidentment, en un programa on ella és col·laboradora, no aniré jo a atacar-la. Vaig intentar dir-li, escolta, però què passa? Llavors ho ha inventat tothom. Potser vas dir alguna cosa perquè estaves molt enfadada. Però, clar, fa servir aquesta carta de la pena, aquesta carta de que ha perdut el seu fill, de que ha perdut els seus pares, de que està passant molt mal moment.
Però és que aquesta carta la treu inclús en moments que no d'allò, eh? Allò que està en un bar i el camarero traiga-me la cuenta i quan veu la nota que puja molt, és que, saps? I de cop i volta et treu.
una mica trampós, realment. I sap molt de greu per la Nia, especialment, perquè aquesta pobra noia que no s'ha buscat gens, que de sobte el seu company ha recuperat la història 2 anys després, que no s'ho venia a venir, que de sobte es troba al mig d'aquesta polèmica, mira, espero que almenys la beneficiï i guanyi, no sé, algun oient a Spotify.
De fet, jo no sabia qui era la Nia fins ara, eh? Mira, que et dic, o sigui, li està fent un favor a Oregon, en aquest sentit.
Una mica de publicitat.
Diuen
que la Nia és encantadora, que és maquíssima. Jo he parlat amb alguns companys seus. Sí que és cert que, a més, els reporters van a preguntar-li aquests dies pel tema. Ella no vol entrar i ara es podria guanyar uns calarons bons en un de viernes o en un programa per parlar-hi i no vol.
Què et deuen pagar, més o menys, de caché? Si et criden en un de viernes,
un
no?
Un de viernes, 5.000, 6.000 euros, fàcil, eh?
Ah, sí, eh?
Sí, per un tema així, sí, una tercera cadira, una... Sí, clar, fàcilment.
Fàcil. Wow.
Però és veritat que jo crec que el Roberto Herrera ha fet servir, com diu l'Anna Obregón, en això li donarem la raó, ha fet servir la història per guanyar audiència i perquè sonés el seu nom. Sí que és cert que la Nia va explicar la història en un podcast al mes de setembre sense donar el nom de l'Anna Obregón, a més.
Clar, és una altra cosa totalment.
Sí, total. Però també és veritat que hem pogut parlar amb alguns companys de l'Anna Obregón i hi ha de tot, eh? Una miqueta.
Sí.
Gent que estava en aquelles campanades, a mi m'han dit que realment l'Anna Obregón estava molt enfadada i va parlar molt malament a la Nia.
Ah, sí?
Hi ha molta gent que juga a favor de l'Anna Obregón i diuen, no, és molt professional, no, és que ja sempre està a l'hora, és que sempre es prepara, que una cosa no treu l'altra.
Anava a dir, les dues coses poden ser, eh?
Tu ets molt puntual, Freddy, però de vegades quan estàs enfadat, Déu-n'hi-do, eh?
No sé de què en parles, també.
Han volat cadires aquí, la redacció,
He de dir que no he vist el Freddy mai enfadat, també.
Què va, és tranquil.
Pregunta a la redacció.
Ara pujarem. Doncs,
a un
mira,
quart d'hora abans de tancar l'info de les 8. Pregunta per allà.
Doncs potser passa això, no? Sí. Jo tinc una versió teva que és meravellosa i ets un tio encantador, però potser hi ha algú, no sé, algun company teu que diu, hòstia, el Freddy...
Un crosser de cables. Sí,
sí. En aquest cas, jo estic més a favor de la versió que diu que l'Anna Obregón és una miqueta diva, eh? Yeah.
Home, també... és que estan sortint molts rumors a part del de la Nia. Vull dir que a partir d'aquestes declaracions al podcast han sortit moltes altres històries de gent que explica que l'Anna Obregón ja els havia tractat malament no fa 2 anys, no fa 3 anys, sinó hi ha històries més antigues.
A mi la Maria Pombo mateix...
Et té bloquejada,
sí,
tu, l'Anna Obregón?
No podria trucar-la perquè em té bloquejada, no puc ni enviar-li un WhatsApp.
Per què?
Perquè es va enfadar molt una vegada, que vam explicar la Fa i jo a Antena 3, que els diners que ella havia obtingut de la venda del seu llibre, que en teoria el llibre era una cosa benèfica per la fundació del seu fill, resulta que només havia arribat una part d'aquests diners a la fundació.
Ah, una mica escola Chiara Ferragni, eh?
Tema contrastadíssim que teníem absolutament confirmat de fons oficials. Ho vam explicar, es va enfadar tant que ens va bloquejar. De fet, jo me la trobo al passadís i ni em saluda.
Uau.
Potser també que sigui una mica miop i no em vegi, eh?
Tampoc mai se sap, eh?
Però sí, em té bloquejada i va desmentir la informació i sabem del cert que és certa. Després ens va explicar que, clar, que és que li havia de donar de menjar a la seva filla, que era orfa,
i ella va molt
i que havia
justa.
De pagar, i que havia de pagar la universitat, una nena que acaba de néixer, saps? Vull dir que...
Bueno, pobreta potser voldrà fer un FP.
Està fent calaix perquè tot apunta que aquesta criatura, quan tingui edat de fer FP, potser la iaia ja...
Però veieu que sempre és la mateixa carta, no? Que és aquesta carta de la pena.
Clar, de la pena, el victimisme aquest, absolut. I a més, clar, Anna Obregón també és famosa per ser Anita la Fantàstica. Vull dir que no és la primera vegada que s'inventa coses, que fantasieja amb la realitat i que els seus relats no tenen gaire, no s'ajusten que ha passat realment, eh?
No.
O sigui, però per benefici propi, que faci servir sempre aquesta carta, hòstia, ja potser que canviem una miqueta.
Aviam, parlant de declaracions desafortunades, també tenim les d'Àgata Ruiz de la Prada.
Estoy viviendo como una gitana en el centro porque no tengo ni cocina, ni luces, ni lavabo, ni sofás.
Estic vivint com una gitana, es lamenta la dissenyadora, que entre altres és marquesa. Se li han tirat al damunt, entre altres, Lolita Flores, i ja ha sortit en defensa la seva parella actual, l'advocat José Manuel Díaz Patón.
Lo ha hecho sin intención, por supuesto. Es muy amiga y quiere mucho a muchos gitanos, no a todos, lógicamente. Y tiene muchos amigos gitanos.
Ay, ay, ay.
Y de luego no tiene ninguna... Eso ha sido una polémica que ha levantado esta chica, ¿cómo se llama? La hija de Lola Flores, para hacerse famosa.
¿Cómo se llama?
Porque no tiene objeto.
¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama?
Para hacerse famosa.
Sí. Es ¿Qui es diu aquella noia? Ah, Lolita, sí,
no,
sí.
No hi ha res en aquest discurs que estigui bé.
No.
Cap frase que diguis, mira, això t'ho compraré, però és que ni ben dit, ni ben enfocat, ni amb un argument sòlid, res, absolutament res. Vull
dir, tan sols el
ranci...
toca fer servir una mica com un punt agressiu. De
la Lolita era famosa abans de néixer.
Efectivament.
Abans de néixer.
Aquest senyor, després de dir això, es va fotre un lingotasso de Soberano i es va tallar un pel huevo d'aquí de les dents amb un palillo.
Bueno, és que si el veiessis,
és pel qual
és d'aquests que es rasca els ous mentre parla.
No,
eh?
Què?
És que és així, és així. Perdó, que he dit rascar i era gratar.
Sí.
Molt bé.
Una cosa important. Que sapigueu que Àgata Ruiz de la Prada, quan es defensa i demana perdó, fins aquí podíem haver aturat la polèmica. Aquest senyor...
direm que és justet per no dir una altra cosa bastant més greu, que potser ens vindria a buscar la policia de la Filologia Catalana d'aquesta emissora. És que no ho pot fer pitjor, però és que la Gata Ruiz de la Prada va dir que aquesta defensa del seu nòvio li semblava romàntica.
No!
I va dir, veis que mono és, que me defiende. Llavors, clar, tot això ha anat com una roda de merda empaitant a tot que ha intentat ajudar la Gata Ruiz de la Prada amb aquesta història rocambolesca.
Mare de Déu.
Ella, al final, diuen persones que estaven... Fa dos dies va fer un dinar en el que estava el Mariano Rajoy, que també és un crossover molt interessant.
Gitan, també tira amigos gitanos.
Li va agafar un atac...
No todos. No,
li va agafar un atac d'ansietat quan es va assabentar de les declaracions que havia fet la seva parella i de la repercussió posterior.
Clar.
La van haver d'atendre al restaurant del centre de Madrid on estava dinant perquè ella mateixa no donava crèdit. Ja va sortir dient que era un gest molt romàntic, però suposo que, clar, no deu ser, no sé, no deu tenir problemes mentals per no entendre el que havia fet la seva parella.
Clar, 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 clar. Vull dir que li ha desmuntat tota la vestida i era tan fàcil com mantenir un perfil baix i esperar que passés l'onada.
Callar, callar.
I, exacte, callar, ja està. Callar, sí, perdoneu, ja està.
Tots de vegades tenim frases complicades.
Sí,
negres, treballem com xinos, vull dir, sí. Però és que hem d'aprendre entre tots hem d'aprendre i això són coses racistes i classistes. Aprenem-ho.
I ja està.
I així arribem a les 11. Lorena, Elisenda, Juliana, moltíssimes gràcies.
Adiós.